Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Hola, doctor Coll, bon dia.
Bon dia.
Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. S'emprenya vostè quan anem tan ràpids per trobar una vacuna com el coronavirus i, en canvi, portem tants anys parlant de la vacuna contra el VIH i encara no la tenim?
No m'enfado, però sí aprofito per dir que no tot és Covid-19 i que no podem descuidar la prevenció del VIH, de la sida, per aquestes circumstàncies actuals que per suposat, ens han obligat a uns canvis i adaptar-nos, no? Però el missatge que a mi m'agrada donar és que el VIH continua estant allà, la sida continua estant, i hem de seguir lluitant per prevenir aquesta malaltia, aquesta infecció.
En un dia com avui hem de fer una mena de recompte mental del que és positiu o el negatiu en l'últim any. Per exemple, comencem pel negatiu. Què és una mala notícia en aquests últims temps respecte al VIH?
Que encara no tenim un tractament curatiu, que estem avançant, fent diversos estudis tant de vacunes terapèutiques com nosaltres estem ara, hem començat un estudi molt interessant amb una vacuna terapèutica i, a més, amb un fàrmac que el que fa és estimular el sistema immunitari i mobilitza aquests virus que estan dormits, latents a les cèl·lules, que és per això que resulta tan difícil trobar la cura del VIH, no? Llavors és un estudi que acaba de començar. És a dir, estic parlant ara d'una bona notícia, no? Mm. Estic donant
la bona.
Exacte, no? Però, bueno, la mala notícia és que encara no tenim un tractament curatiu. Una mala notícia és que tenim eines preventives que funcionen molt bé, però encara no estan a l'abast de tothom. És a dir, que encara no hem aconseguit que aquestes eines preventives, i estic pensant sobretot en la profilaxi preexposició, amb la PrEP, en la pastilla preventiva, encara no tothom té accés. I això per mi és una mala notícia.
Faig d'advocat del diable, perquè hi ha molta gent que diu, no sóc jo el que ho pensa precisament això, però que aquesta pastilla el que pot fer és que hi hagi molta gent que se la prengui precisament per l'element profilàctic.
Sí.
I que per tant no pot anar això a la salut pública.
Jo crec que el VIH és un problema de salut pública importantíssim. És a dir, que no podem dir això no és un problema perquè depèn de que una persona no ha utilitzat el preservatiu. Bueno, amb aquest argument també podríem denegar l'existència d'una persona fumadora que desenvolupa un càncer de pulmó, un problema de cop, el tabac, podríem dir, mira, és la teva responsabilitat. No, estem com a responsables o com a sanitaris, el que hem de fer és intentar resoldre els problemes de salut i sobretot prevenir aquests problemes. I repeteixo, tenim eines per prevenir la infecció pel VIH.
Es tindrà aquesta pastilla perquè ens entenguem? Considera que el Ministeri de Sanitat en algun moment aprovarà, sí, el govern d'Espanya, sí, aprovarà la gratuïtat d'aquesta pastilla?
Sí. De fet, està aprovada ja. Es va aprovar des de l'1 de novembre del 2019, ja està
aprovada. Fa un any?
Farà un any, sí. Això és una bona notícia, però, repeteixo, la mala notícia és que encara no ha arribat a tothom que podria o que necessitaria arribar.
Què falta?
Per exemple, Catalunya en aquest sentit s'ha de dir que és la comunitat on més persones l'estan prenent ja, és a dir, que hem estat en aquest cas capdavanters, però, i nosaltres des de BSN Checkpoint que estem donant, tenim unes 1.500 persones actualment que estan prenent la pastilla preventiva, la PrEP, i sabem que aquestes persones, si la prenen correctament, no s'infectaran pel VIH. Poden tenir altres ITSs, però no el VIH, no? Però és que tenim una llista d'espera. Per això dic que no tothom té accés encara. Tenim una llista d'espera d'unes 1.000 persones que encara no poden accedir perquè no tenim recursos suficients.
Però, perdona, està parlant de què? De la distribució o de què?
Bueno, són visites, clar, no solament donar la pastilla, exigeix també unes visites de seguiment que es fan cada 3 mesos, requereixen, a part del medicament, recursos humans per poder fer les visites i el seguiment d'aquestes persones.
Sembla, de debò, amb una malaltia, sí, com aquesta, que encara estiguem així?
Sí, sí.
Quan truquen a la porta del Departament de Salut, què els hi diuen?
He dit abans que a Catalunya som la comunitat amb més persones en PrEP, és a dir que realment sí que hi ha hagut un esforç, però no prou.
No acabem de tancar-ho bé.
No suficient, és a dir, fan falta més recursos per poder donar sortida perquè totes aquestes persones tinguin accés.
El tema d'infecció, com va l'infecció? Anem encara a notícies negatives, però encara, sí, és notícia, o comença a ser positiva aquesta? És a dir, hi ha moltes infeccions encara?
N'hi ha moltes, n'hi ha més de les que hauria d'haver, perquè, com dic, tenim eines per poder evitar-les. L'any passat, quasi 500 noves infeccions pel VIH, que són moltes infeccions. Aquestes, moltes són evitables. Aquesta és la mala notícia, no? Que estem tinguent infeccions pel VIH que són evitables.
Mm. Positives, notícies positives.
En relació a el que acabo de dir, doncs que tenim ja la PrEP, la pastilla aprovada en el Sistema Nacional de Salut, com la cartera de serveis, això és una bona notícia, que estem treballant amb la vacuna, amb vacunes, i concretament una des d'ICCaixa, i a Elix, una vacuna preventiva, curativa. Estem ara començant també a participar en un estudi de vacuna preventiva. Fins ara no s'ha trobat cap vacuna preventiva amb una eficàcia suficient, el que funciona és. Ara s'està començant un estudi, el Mosaico, que es diu, és un estudi internacional amb molts de participants, milers de participants, per veure si aquesta vacuna serviria per prevenir. La vacuna és la millor eina preventiva per qualsevol malaltia infecciosa, això ho sabem, però no la tenim encara, és que mentrestant hem d'utilitzar altres estratègies i altres eines preventives.
I pot tenir... Ara parlàvem, per exemple, amb el César Hernández, que era cap del Departament de Medicaments d'Ús Humà de l'Agència Espanyola del Medicament, i ens deies que el virus de... Quan li preguntava, crec que era el Bernat de Déu, li preguntava precisament perquè pel tema del VIH, del virus de la sida, i deies que és un virus més potent que no pas el virus de la Covid-19. És per això que no s'ha trobat vacuna o és perquè no hem fet un element, una marató global de tot el món com ha passat amb la lluita contra aquest virus actual?
Sens dubte és un virus molt més fàcil. Com comentava abans, el virus del VIH el que té és que es queda integrat en les nostres cèl·lules i fa difícil treure'l d'allà i actuar, no? És un virus molt més complicat. Per això és per el motiu pel qual encara no s'ha trobat la vacuna, no? Però és veritat que, això sempre ho diu al meu cap, no? El doctor Clotet, no? Com més inversió, més fons per la recerca, més rapidesa en trobar resultats. I està clar que això sí que podríem tenir alguna cosa a veure.
Sobre la vacuna, precisament la Fundació de Lluita contra la Sida, les Malalties Infeccioses i el BCN Checkpoint participen en aquest assaig clínic internacional de la vacuna pel VIH. En quina fase està? Quanta gent es necessita? I si han d'inscriure's a algun lloc?
La vacuna de preventiva estan començant a reclutar, a contactar amb la Fundació Lluita contra la Sida, amb BCN Checkpoint, i en quant a la vacuna terapèutica, aquesta que ha començat ara, això són pacients, són 90 pacients, que varen començar el tractament antirretroviral molt ràpidament. Se varen diagnosticar molt poc temps després d'infectar-se. I varen començar el tractament. I això és molt important i molt interessant, perquè permet que aquesta persona... que en aquestes persones no es deteriori el sistema immunitari, perquè ràpidament posem tractament i ja tenim el virus controlat. I, a més, també aconseguim que no hi hagi molt de virus en els reservoris, és el que deia abans, no? El virus el que fa entra es queda en els reservoris allà en estat latent, no? També aconseguim disminuir els reservoris. I aquestes persones pensem que és més fàcil que puguin respondre a una vacuna terapèutica o un tractament curatiu, no? I això és el que intentam també promocionar, no? Que és el diagnòstic precoç, que és que les persones que tenen un risc d'infecció, aquestes persones amb una vida sexual activa, sobretot homes que tenen sexe amb homes, perquè sabem que segons més incidència teníem en el nostre medi, i estem recomanant i promocionant que es facin proves periòdicament del prova del VIH a fi de poder detectar una infecció molt precoçment i poder començar tractament també molt precoçment, amb totes aquestes avantatges que acabo de...
Perquè si s'agafa el virus precoçment, estem parlant que es converteix en una malaltia crònica.
Sí, és una infecció crònica, és una persona que tindrà una vida... una qualitat de vida absolutament normal, una esperança de vida pràcticament igual que la de la població general, sense VIH, i simplement que haurà de prendre un medicament diari, que en aquests moments, la majoria de casos, és una pastilla al dia, i uns controls periòdics, que quan estan controlats estem parlant d'un control, una visita a l'hospital cada 6 mesos, dos cops a l'any, i ja està.
Però això és imminent, per entendre? És a dir, quan dic imminent vull dir, a partir del moment que tu et diagnostiquen si tens el virus del VIH, sí, automàticament, si ho agafes a temps, perquè ens entenguem, estaríem parlant que amb una pastilla diària i un control de cada 6 mesos, l'esperança de vida és pràcticament la mateixa que qualsevol altre ser humà.
Sí, efectivament. Efectivament. I vull, a més, mencionar un altre avantatge del diagnòstic i tractament precoç, que és molt important, també, de cara a la societat, i és que una persona que està en tractament i que ja està indetectable, que en el període de entre un i sis mesos, després del tractament, aquesta persona ja estarà, ja no se li detectarà el virus a la sang, que es diu que està indetectable, aquesta persona no pot transmetre el virus a una altra persona per via sexual, encara que no utilitzi el preservatiu.
Ja no?
Ja no. Això hi ha estudis també que demostren clarament...
Com una immunitat de llarga durada, diríem, no?
Seria una persona que no representaria cap perill per les seves parelles sexuals, perquè no l'infectarà el VIH. I això és molt important, sobretot de cara a l'estigma, perquè és una forma d'eliminar aquest estigma que encara tenen les persones amb VIH, i sobretot és una qüestió de salut pública importantíssima, no? Perquè sabem que diagnostiquem precoçment i tractem precoçment i evitarem noves infeccions.
Per cert, que l'altre dia ens alertaven, sempre cada any o cada dos anys o cada tres anys varien la manera d'infecció. És a dir, ara, per exemple, ja ens alerten d'aquestes noves modes que... Noves o no tan noves, que era, com per exemple, el chemsex... que consistiria a combinar sexe amb drogues durant moltes hores, fins i tot dies, festes llargues, de molt llargues de dies, que està fent, precisament, que la xifra de contagis no baixi. Això és així?
És un fenomen que sí, que estem veient a Barcelona, a Madrid, grans ciutats. Efectivament, és l'utilització de drogues, algun tipus de drogues, majoria d'elles estimulants, per tenir sexe i per aconseguir relacions més llargues i activitat sexual que pot durar, com comentava abans, dies, un cap de setmana. El risc d'infecció, tant de VIH com per altres ITS, és molt alt en aquestes circumstàncies, perquè normalment no s'utilitza el preservatiu, perquè som normalment múltiples parelles sexuals, i sabem que contribueix a les noves, a l'augment de noves infeccions. Però, precisament per això, aquestes persones s'haurien d'intentar evitar, minimitzar els riscos. Com? Doncs haurien de fer PrEP, per exemple, les persones que algunes ja estaran infectades, però les que no estan infectades, doncs, bueno, vosaltres hi ha un consum de drogues, hi ha una pràctica de chemsex, vale? Doncs intentem minimitzar els riscos, doncs faem PrEP i faim també una educació per la salut, sens dubte. No?
Clar, estem parlant molt del VIH, però parlem poc de la resta de malalties de transmissions sexuals, que també n'hi ha.
Sí, sí, sí. I una preocupació que sempre s'ha dit respecte a la PrEP és que, clar, la gent deixarà d'utilitzar el preservatiu i hi haurà una explosió d'altres infeccions de transmissió sexual, la sífilis, la gonorrea, clamídia... I sí, és veritat que en algun estudi sí que s'ha vist un augment, però he de dir que en un dels estudis que estem participant, que és el Discover, que és un estudi internacional amb més de 5.000 participants, i és un estudi que porta ja 3 anys, i estem veient una disminució de la incidència d'ITS entre les persones de l'estudi, que utilitzen menys el preservatiu o no l'utilitzen. És a dir, que no sempre la PrEP anirà lligada a un augment d'ITS. I per què? Perquè a aquestes persones les fem un controls periòdics cada 3 mesos, un controls d'ITS, i amb això podem detectar infeccions, que moltes vegades gonorrea o clamídia, que moltes vegades o sífilis, que poden ser simptomàtiques, o podem detectar, les podem tractar. I això fa que, com he dit abans, que pugui disminuir, fins i tot disminuir la incidència d'aquestes ITS.
Ara el Toni Aire vol fer alguna pregunta, però abans, jo recordo els anys 80 o 90 que l'estigmatització, ara parlava el doctor Coll de l'estigmatització del virus era terrible. Encara estem igual o no?
Jo crec que no estem igual, però no s'ha eliminat del tot. I, de fet, moltes persones, encara molts de pacients, m'expliquen que no van explicar a la seva família, que tenen pànic de que la feina se pugui assabentar, i moltes persones em demanen, escolta, em faran una revisió laboral, els anàlisis que em fan a la feina, em poden detectar que tenc el VIH? Estan preocupats. I això vol dir que realment encara hi ha un estigma a les societats, sí, sí.
Toni.
Doncs, merci, Jordi. Sí, jo, mira, avui que és dia de la lluita contra la sida, doncs és un luxe tenir el doctor Coll aquí, precisament a partir del tema de l'estigmatització. Centres com el Checkpoint, que han sigut pioners a casa nostra, han fet molta feina, però també feina d'acompanyament. Per exemple, quan algú dona positiu, per exemple, amb l'atenció de psicòlegs, és a dir que... això, que facin acompanyament a la persona amb tot el que vindrà a partir de llavors. Jo li voldria demanar al doctor Pep Coll també que ens parli d'aquestes persones també amb VIH, que segurament l'estigma de vegades recau sobre elles per als prejudicis o per als estereotips que tenim sobre aquestes persones que pateixen amb VIH, és a dir, que són infectades pel VIH. Ha canviat el perfil, oi, de les persones amb el temps? Ha evolucionat i segurament no ens podem atendre ja només a un estereotip o a una etiqueta determinada.
Sí, és veritat que la majoria d'infeccions en el nostre medi es produeixen entre homes que tenen sexe amb homes, més del 60%, d'una edat mitja de 35 anys, i per sort en aquest cas el diagnòstic sol ser bastant precoç, perquè doncs es fan proves regularment, no? I respecte al que fan a Vicent de Chepoint, els meus companys, també sí, m'agrada també resaltar-ho, perquè aquesta persona a qui se li dona un diagnòstic de VIH, li cau el món a sobre. No és un diagnòstic d'un refredat. No. Aquesta persona normalment reacciona moltes vegades d'una forma molt dramàtica, no? I s'enfonsa. I llavors aquestes persones que són persones que tenen, que viuen amb el VIH des de fa anys, els consellers, i que parlen amb ell i que li diuen, escolta, mira, que li donen molta informació i li diuen, mira, jo fa 20 anys que tinc el VIH i mira, estic treballant, estic fent una vida absolutament normal. Aquestes persones ja arriben a l'hospital, a les nostres consultes, amb una informació i sobretot amb aquest suport, no?, psicològic, i també fa més fàcil que puguin començar el tractament, perquè estem parlant de tractaments per tota la vida. I no és el mateix que vengui una persona que li abandona un diagnòstic i que li diguis, escolta, que a partir d'ara hauràs de prendre un tractament tota la teva vida, a una persona que prèviament ja se li ha informat sobre com funcionen aquests tractaments, la conveniència, els beneficis d'aquests tractaments, etc. És a dir que això, que sí, que segueix havent-hi estigma, sens dubte, i sobretot perquè hi ha desconeixement, per exemple, el que he comentat abans, el desconeixement de que una persona amb VIH indetectable no ho pot transmetre. Això és un missatge importantíssim, però encara no prou conegut, ni fins i tot.
No. Sí, és al·lucinant. És una persona que ho ha passat i que ja rep la notícia de que és indetectable, no només no pot infectar, sinó no pot ser infectat, o viceversa, no?
Les dues coses. En principi, una persona que té el VIH podria, el que es diu reinfecció, però seria el nom correcte tècnicament, és una superinfecció. És a dir, que t'infectes per un altre soc que del mateix virus del VIH, però que sigui resistent al tractament que estàs prenent. Bueno, això teòricament és possible. Després, a la pràctica, és pràcticament impossible. És a dir, no s'estan present superinfeccions. Sí. Una cosa molt, molt, molt excepcional, no? És a dir, que realment d'això no hi ha transmissió en cap dels dos sentits.
Doctor Pep Coll, una vegada més, moltes gràcies i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies.